Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
La font del parc de Màrius Sampere. He tornat a la font, aquell impuls dels grans. Segur que l'àvia, que m'hi portava amb una paperina de nissos i un gotet, m'hi crida des d'un clavell de moro. Que estrany. El temps s'hi va aturar. Per què? Veig els mateixos garrofers anuats, les flors simètriques, els bancs de pedra i porcellana, el vell que s'hi asseu, els quatre infants i la pilota fofa. Fins i tot, aquells coloms, exactament aquells, no van volar d'aquí. M'acosto a la canella. Cerco amb els llavis sortits el raig de l'aigua. Ara sé el perquè. Tan freda com besar una morta. Penso, quin Déu revela aquestes coses?
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
No paguis la novetada per casar-te una vegada. Escolta Temps de Bodes, cada dilluns a 4:45 de la tarda a Ràdio Estel, amb el patrocini de la casa de vestits de núvia Jesús Peiró.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A Ràdio Estel, al Boulevard de la Cançó Francesa, amb Enric Cosí.
Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai, ma douce, douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir.
Diumenge passat vàrem començar el programa amb La Bohème de Charles Aznavour, potser la cançó més emblemàtica d'aquest cantant, anunciant que el gran degà de la cançó francesa tornarà a actuar a Barcelona el 25 de juny als jardins del Palau Reial de Pedralbes de Barcelona. I avui hem començat amb una de les cançons més emblemàtiques de Georges Moustaki, que aquest mes de maig que acabem d'encetar ja farà 3 anys que ens va deixar. Són cançons, tant La Bohème de Charles Aznavour com L'Emetec de Georges Moustaki, la cançó que acabem de sentir, són cançons que tothom ha sentit alguna vegada, i fins i tot a molt joves, sense saber potser qui són els seus creadors, doncs són melodies que els sonen perquè o les han sentides a algun lloc, o sobretot, en el cas de Georges Moustaki, perquè les han sentit quan els seus pares les posaven. Són cançons d'aquestes que els que ja som més grans hem sentit moltes i moltes vegades al llarg de la nostra vida, i tot i els anys que fa que en sabem, si no la lletra, la melodia de memòria, quan les tornem a sentir ens fa dir allò de quines grans cançons que es feien abans, cosa que és veritat però tampoc sempre és cert, perquè de fet cada generació té les seves referències. Però en tot cas són cançons que quan les tornem a sentir ens fan sentir bé, són cançons que ens tornen a agradar sempre. No dic pas si les sentíssim cada dia, però si les sentim de tant en tant, tornen a sonar i tornem a dir, oh, quina cançó més bonica. Sigui com sigui, però avui dedicarem el programa a Georges Moustaki, perquè el dia 11 de maig, a la Sala Petita del Palau de la Música de Barcelona, es farà un concert molt especial dedicat a les cançons de qui va ser un dels cantautors francesos més populars al nostre país. I per parlar d'aquest concert tenim avui aquí amb nosaltres en Pelai Ribas, bon amic del programa, que des de fa molts anys doncs ja ha seguit a Moustaki, també ha seguit aquest programa, i és autor de 2 llibres sobre Georges Moustaki, amb la traducció de les seves lletres al català, amic personal de Georges Moustaki, nomenat pel mateix Moustaki responsable de la custòdia i conservació de tot l'arxiu moustaquià, i amb ell xerrarem de Moustaki, d'aquest concert del qual us n'acabo de parlar. Esteu a la sintonia de Ràdio Estel. Jordi Carretero controla el so. Us parla Enric Cusí.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses 2 jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout,
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Sans la nommer, sense anomenar-la, una cançó de George Moustaki del seu disc, el disc blanc, en dèiem, un disc de l'any 1974, on hi havia grans cançons de Moustaki, cançons com Les Amis de George, Sara, Portugal, L'Habitude, Les Amours finissent un jour, grans cançons de George Moustaki, de començaments dels 70, una cançó aquesta, Sans la nommer, que era, anava molt d'acord en aquella època, quan tots desitjàvem que d'alguna manera o altra hi hagués alguna revolució, sobretot aquí al nostre país, que les coses estaven encara molt, molt estancades, estaven, semblava que no es movien. En tot cas, us deia que avui he convidat a Pelai Ribas, que és, a banda de ser amic personal de George Moustaki, és l'encarregat, l'anomenat per el mateix Moustaki quan es va morir, perquè conservés i custodiés tot el seu material de tota mena, i és qui, i avui ens explicarà una mica en què consisteix tot això de conservar el llegat cultural de George Moustaki, i a més ens parlarà d'aquest concert que el dia 11 es farà al Palau de la Música, la sala petita del Palau de la Música de Barcelona, rememorant cançons de George Moustaki. Bona nit, Pelai.
Què tal, Enric?
Gràcies. Deies que darrerament vas molt per París, justament per encarregar-te, perquè això et dona feina, el material que ha deixat George Moustaki. Explica'm una mica en què consisteix aquesta feina que estàs fent ara.
Mira, exacte. Doncs, a veure, jo suposo que els artistes el que pretenen és que quan ells faltin, doncs la seva obra perduri i es continuï coneixent. I aleshores no sóc, el meu cas no és únic, ell va tenir la idea de fer preservar el seu arxiu, les seves cançons, primerament directament a la seva filla, que diguem és la que pot preservar el seu llegat més directament. A mi també, com a amic seu i documentalista i entès amb la seva obra, i també els seus músics, els quals, una mica en broma, sí que els hi va fer prometre que continuarien cantant les seves cançons, tot i que no s'hi poden dedicar, perquè són uns músics que ja quan tocaven amb ell tenen cadascú la seva trajectòria, els seus grups, etc. Però sí que de tant en tant, doncs, des d'aquell ja ens va deixar, doncs han anat fent petits concerts recordant les seves cançons i fent-les rodar perquè tinguin una continuïtat. No?
I aquest concert que faran aquí a Barcelona, en què consisteix exactament? Són els músics que tocaven amb George Moustaki, que l'han acompanyat els 30 darrers anys?
Exacte, sí.
I tocaran i cantaran les cançons de George Moustaki?
És un repertori exclusivament de cançons d'ell, i a més han aprofitat aquest concert, de fet aquest concert és motiu de presentació d'un disc que han gravat a París amb aquestes cançons.
I aquests músics, qui cantarà d'aquests músics les cançons de Mostaquí? Un dels músics o venen...
No, hi ha la solista, que és la cantant parisenca Maria Teresa, que és d'origen portuguès, però nascuda a París, que ja amb en Mostaquí, els 10 anys últims, acostumava a actuar amb ell.
Era la que li feia les veus, també.
Feia les veus. Havia cantat dues amb ell, com ara Le Facteur, L'Inconsolable i altres cançons. I és amb la qui va posar confiança perquè, juntament amb els músics, anéssim fent rodar aquestes cançons. Els altres músics són tres músics que ja tocaven amb ell, dos d'ells 30 anys abans, i el guitarrista, doncs, des dels anys 95 o així. S'incorporen en el grup també un pianista, Patrick Bébé, un pianista francès molt bo, i un acordionista català, que és en Ferran Martínez, conegut pel gremi com a bon pianista i acordionista de molts, que han acompanyat molts cantautors d'aquí, del país.
I d'aquestes cançons que cantaran a la sala petita del Palau, doncs ja han enregistrat un disc i ara en sentirem algunes d'aquestes cançons.
Les aiguilles ont tourné. Il est trop tard. Mon enfance est si loin. Il est déjà demain. Passe le temps. Il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je t'aimais. Que je t'avais, l'amour s'en est allé. Il est trop tard, tu étais si jolie. Je suis seule dans mon lit. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pendant que je chante. Chère liberté, d'autres l'ont enchaîné. Il est trop tard, certains se sont battus. Moi, je n'ai jamais su. Passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. Pourtant, je vis. Pourtant je fais l'amour. Il m'arrive même de chanter sur ma guitare pour l'enfant que j'étais, pour l'enfant que j'ai fait. Passe le temps, il n'y en a plus. Je chantais pendant que je t'aimais, pendant que je rêvais. Il était encore temps.
Tard, és massa tard, una d'aquelles encantadores cançons que ens van encisar tant a començaments dels anys 70, quan vàrem veure un cantautor barbut, que els que llavors eren molt joves ens semblava un senyor molt gran, tot i que no ho era tant en aquell moment, i que ens va deixar ens va seduir amb aquestes melodies tan boniques que cantava i amb aquestes lletres tan delicades, i que ara acabem de sentir en la versió que ha fet Maria Teresa, que és una cantautora i cantant intèrpret francesa d'origen portuguès, que amb els músics de Mostaquí, ella mateixa també, com ens explicava en Palai fa un moment, l'acompanyava els darrers anys, doncs han fet un disc recreant-se amb 20 cançons, és aquest disc?
És un disc que té 15-16 cançons.
16 cançons de Mostaquí.
Sí, el títol del disc és Pour un ami.
Per un amic.
Per un amic, que és el mateix títol d'una cançó de Mostaquí dels anys 70, que també està gravada al disc. I aquestes 15 cançons són en part de les més conegudes, com ara aquesta que hem sentit i alguna altra, i també dos o tres o quatre versions de Mostaquí, de cançons brasileres que ell havia adaptat, com Les Eaux de Mars, Odeon, i altres, que se diu molt bé amb el tarannà del grup, ella portuguesa, el guitarrista brasiler, i també són en aquest disc.
I són més o menys les cançons que cantaran en aquest recital del dia 11 a la Sala Petita del Palau.
El disc és, hi ha 15-16 cançons i en el recital en podran interpretar doncs una vintena o més.
La Maria Teresa, a més de cantar cançons del Mostaquí, ella canta cançó brasilera normalment, o fados?
Sí,
o...
sí, no en aquest concert, però la seva carrera està encarada de cara a la cançó portuguesa, ja té 7 o 8 discos enregistrats, sempre amb cançó del Brasil, portuguès, cançó pròpia, i versions de Buarque, de Jovim i d'altres.
De fet, hi ha una part del públic català molt petita, però ja han actuat alguna vegada aquí a Catalunya, perquè van venir a cantar cançons de Mostaquí a Manresa, em sembla, no?
A Manresa, fa un any i mig. Sí, es va fer el mateix espectacle.
La festa francòfona que fan cada any a Manresa.
Sí, sí. La va organitzar l'Associació de la Francofonia de Manresa. Es va fer pràcticament el mateix espectacle, similar. No hi havia encara el disc editat, però va ser un èxit i amb això estem.
Sentim una altra cançó d'aquest disc dels músics de Mostaquí amb la cantant Maria Teresa, que han fet recordant totes les cançons de Mostaquí.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût, que je réagisse? Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Avec solitude. Par elle, j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera là mon dernier jour, ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seule avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seule avec ma
solitud, amb la meva solitud, una altra de les cançons emblemàtiques de Just Mostaquí, interpretada en aquest cas per Maria Teresa i els músics de Mostaquí, que, com us estem explicant, han enregistrat un disc, un compacte amb 16 cançons de Mostaquí, recreant, rememorant 16 cançons de Mostaquí, i un disc que presentaran el dimecres, dia 11 de maig, a quina hora, Palai?
A les 9 del vespre.
A les 9 del vespre, a la Sala Petita del Palau de la Música de Barcelona. Els preus?
Els preus, ara no me'n recordo gaire bé, però suposo que sobre els 30 euros, 30-35, depèn de la zona.
Uns preus
sobre això, sí.
Sobre els 30 euros, i que es poden comprar, suposo, a la web del Palau?
Es poden comprar a la web del Palau, palaumusica.cat.
I en aquest concert, a més, em deies que hi haurà projecció dels dibuixos i pintures de Just Mostaquí.
Això ho fem normalment quan hi ha concerts amb aquest grup, amb el quartet Mostaquí, i es tracta simplement de projectar dibuixos. Com se sap, ell també dibuixava, pintava.
Això és molt, molt corrent amb molts cantants, eh? Per exemple, el Luis Eduardo Aute
sí,
també s'ha dedicat
sí.
part de la pintura.
Sí, són conseqüències de l'activitat artística.
Hi ha molts cantants que acaben pintant,
exacte.
Sobretot quan es fan grans.
Exacte. No, ell ha pintat sempre, inclús de jove. Però bé, té molta producció gràfica, diguem, i val la pena aprofitar-la i mostrar-la.
Tu tot aquest material que ha quedat de Just Mostaquí, tant de discos, de llibres, de pintures, tot això, com ho guardareu, com ho custodiareu? I també voldria saber si hi haurà possibilitat d'anar-ho a veure.
Bé, tot això, que en un principi estava dipositat en el seu habitatge personal, que, com se sap, era a l'Ile Saint-Louis de França, a París.
Sí, al vell mig de París, vivia privilegiadament.
Allí no s'ha pogut fer, perquè, lògicament, era un cinquè pis, sense ascensor.
Aquelles cases velles de París que encara no tenen ascensor, impossible de posar-lo.
Impossible. Tot això s'ha traslladat, diguem, amb unes dependències de no gaire lluny d'allà, però en el cinquième, que diuen ells, en el barri de París, Saint-Germain-des-Prés.
Prop de Saint-Germain-des-Prés,
darrere la Sorbona. Es tracta d'una galeria. Se'n dirà la Galerie Georges Mostaquí. És on hi ha dipositat tots els seus objectes.
I serà una galeria que es podrà visitar? O...
De moment no serà una galeria que estarà oberta permanentment al públic. Precisament ara, primers de maig, se'n fa una primera, al cap de 3 anys, se'n fa una petita inauguració privada i oficial, però no estarà oberta permanent al públic sempre, potser més endavant. De moment el que es tracta és de preservar allà els seus instruments, la seva obra gràfica, documentació, gravacions, i treballar-hi, no solament deixar-ho guardat, sinó treballar-hi. L'objectiu no és simplement preservar-ho, sinó difondre-ho, trobar, diguem, coses inèdits que es puguin difondre i donar a conèixer, com ara, des que ell va morir, doncs s'han editat, s'han gravat ja versions de coses inèdites d'ell. Tres o quatre o cinc cantants diferents han gravat en els seus discos alguna peça inèdita de Mostegui. Una d'elles, per cert, en el disc aquest que es presentarà al Palau dimecres que ve, el quartet de Mostegui grava un instrumental inèdit que en principi hauria d'haver anat amb un dels discos de Mostegui sobre els anys 80 i s'estrenarà, diguem, en aquest concert i es podrà també escoltar en el disc. És una peça, és un tema grec que es diu Spetses, que és el nom d'una illa, d'una petita illa grega que ell estimava molt i és un magnífic instrumental tipus grec que podrem sentir al Palau i en el disc.
Tu, que ets un documentalista de Mostegui, que m'has explicat alguna vegada que fins i tot alguna vegada havies trobat algun disc que li havies portat a Mostegui i ell no se'n recordava o no sabia ben bé com havia aparegut aquell disc, sempre em portes cançons, alguna cançó de Mostegui que jo no havia sentit mai, per exemple, perquè és veritat que Mostegui té moltes cançons, que més o menys els que l'hem seguit doncs coneixem, però sempre n'hi ha d'amagades que no... Que si no tens tota la discografia, doncs difícilment...
No amagades del tot, vull dir, està editada...
Que estan editades, però que hi ha en una època que, o que ja no compràvem els seus discos o que és impossible, perquè tenir la discografia de tots els cantants que t'agraden, doncs és complicat. I avui me n'has portat un, que m'has dit que hi havia una peça que jo no he sentit mai.
Bé, de fet, és una cançó que enllaça una mica amb això que t'he dit d'aquest instrumental anomenat Spetses, de l'illa d'Spetses, perquè uns anys abans havia escrit ell una cançó també dedicada a aquesta illa. No és un instrumental, és una cançó, és una música on ell no canta, sinó que recita, i es refereix a aquesta illa concretament, i la cançó es diu L'île habitée. O sigui, l'illa habitada.
Doncs mira, justament diumenge passat que vàrem posar un parell de peces recitades, no pas cantades, per celebrar que era Sant Jordi, una mica, que era la festa literària, doncs avui encara ho continuem una mica i sentim a veure com recita George Mostegui.
C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. Elle est habitée en hiver comme en été, de pêcheurs, de faiseurs de bateaux, de bistrots, tavernes enchantées. C'est une île brune et verte, aux maisons blanches, toujours ouvertes. On y trouve un verre de résinée, la lumière de la Méditerranée, quelques touristes à l'année, des hippies et des chiens, des voyageurs, des marins. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. On y rencontre, lorsque tombe le soir, des femmes en noir, serrant dans un mouchoir le basilic et le laurier. C'est une île habitée de tout un passé. Elle flotte au soleil depuis l'Antiquité. C'est une île habitée par une femme, une amie, une amante, un amour. Un ami de toujours, un ami d'aujourd'hui, et tous les inconnus habillés de fierté, si fiers d'habiter cette île qu'ils n'ont jamais été voir de l'autre côté. C'est une île habitée, jamais déserte ni désertée. Je la connais, j'y suis allé, et puis je l'ai quittée un matin de mai. Mais je sais que j'y retournerai et je t'emmènerai habiter cette île. Je t'emmènerai habiter cette île que nous ne déserterons jamais, 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 jamais. Adiosas.
És una illa bruna i verda amb cases blanques tothora obertes. Pots trobar-hi un got de vi resinat, la llum de la Mediterrània, alguns turistes a l'any, hippies i gossos, viatgers i mariners. Una cançó, una música titulada L'illa habitada, d'un disc de l'any 79, em deies?
És del disc de l'any 79, exacte.
Hi ha potser una època en què els discos que sortien de Mostaquí ja no eren tan populars, almenys a casa nostra.
Bé, Mostaquí va enregistrar un disc cada any, pràcticament des del primer que es coneix, que era l'Emetec, fins a 20 discos més que em va enregistrar. I és veritat que potser a partir del disc blanc, que és on hem sentit abans una cançó, doncs era una rutina d'anar traient un disc cada any, i és veritat que potser els seus 3 o 4, 5 discos primers van tenir molta més acollida.
Bé, això no passa amb molts, tots, amb molts altres cantants que viuen d'aquests 5 discos primers, o d'aquests 3 o 4, i després doncs van produint, però en canvi, tot i que potser ja no venen tants discos, però continuen fent concerts, com és el cas de Mostaquí, que va fer concerts tota la vida, per tot el món.
Exacte. Sí, potser és dels cantants francesos que més països havia visitat, tot i que França potser a vegades desapareixia de França. Molta gent tenia la impressió que ja no cantava, però és que estava cantant doncs, des de Nova York fins a Austràlia, Japó, Sud-àfrica i Europa, també.
I no diguem aquí a Catalunya que jo sempre dic que és dels cantautors francesos que més vegades ha vingut a actuar, perquè ho va fer fins just uns anys abans de morir-se, fins que el cos el va deixar.
Sí, sí, i fins i tot el seu últim concert va ser aquí, al Palau de la Música. Una escena on venia últimament pràcticament cada any.
Cada any. I va ser al Palau de la Música que em sembla que va ser l'últim any que es va haver de...
Sí, recordeu, sense
va acabar mig concert, em sembla que no va poder acabar el concert, perquè
No el va poder, pràcticament ni començar, va cantar 3 cançons, no sé si...
Perquè físicament ja estava...
Sí, clar, el seu problema era una malaltia respiratòria i...
Havia fumat molt, em sembla.
Sí, feia anys que havia deixat de fumar, però ja se sap que això es conserva, i tenia un enfisema pulmonar bastant greu, que el feia totalment incompatible, la seva feina, amb aquesta malaltia. I va ser al Palau de la Música, on va sortir pràcticament amb tot el palau ple, a acomiadar-se. Va cantar 3 cançons i ja no va poder seguir.
Ell es va morir el 23?
El 23 de maig.
De maig. Sí, aquest any
farà 3 anys.
Farà 3 anys. Exacte. I això d'aquest concert que estem parlant en fa 5, 5 o 6.
No, aquest concert que et deia, l'últim concert seu, vaja, va ser el 2009, per tant.
El 2009, ja.
Sí, va estar, doncs, 4 anys encara, sense cantar, però...
Perquè després d'aquest concert del Palau que no va poder acabar, ja no va tornar a cantar mai més, en públic.
Exacte. Bé, de fet, van ser 2 concerts, 2 miniconcerts, una a Barcelona i l'altra a València, l'endemà, que va poder fer una petita revifalla per complir el concert que tenia encarregat, però també va cantar 3 o 4 cançons i va ser l'última vegada.
Expliquem una mica la... Fem molt resumida la història de George Moustaki, que no deixa de ser curiosa, perquè ell era egipci. De fet, va néixer a Egipte.
Ell era nascut a Alexandria.
Alexandria.
A Egipte, però de pares grecs, en el si d'una família grega, i de llengua materna italiana.
Perquè sí, una barreja...
Tota una barreja, perquè la seva família d'origen, tot i haver-se instal·lat a Alexandria, provenia de l'illa de Corfú, de grega, que, com se sap, era una illa que en una època determinada va ser italiana i per això els habitants de Corfú parlaven en italià.
O sigui, George Moustaki viu a Alexandria, pares grecs, però de parla italiana.
Exacte, i assisteix al Liceu Francès d'Alexandria.
I educació francesa.
Francesa.
Aleshores...
Al mateix temps, jueu, parlava hebreu, parlava àrab, i, vaja, és tot ell, és un món cosmopolita total, lingüísticament
políglota,
molt complet.
Absolutament políglota.
Exacte.
Als 17 anys se'n va a París, on ja hi tenia una germana, tinc entès.
Hi havia anat primer la seva germana, que vivia amb un escriptor, ja, en aquell moment, del qual precisament Moustaki va posar música ja a dos o tres poemes d'ell, i així va començar.
I aleshores comença a compondre, però no a cantar.
Sí que cantava, però amb cabarets, al carrer, etc. S'ha de tenir en compte, per copsar una mica la qualitat que pot arribar a tenir un autor jove, que si Moustaki va arribar l'any 51 a París, al cap d'encara no dos anys, es podien sentir a la ràdio ja cançons d'ell, cantades per les veus de l'època, no? per cantants avui desconeguts.
Com ara Edith Piaf.
Edith Piaf va ser més tard.
O sigui, ell compon i de seguida hi ha cantants que li compren, diguem,
exacte,
per dir-ho d'alguna manera,
sí,
li compren les seves posicions.
Ell sempre ha cantat. El seu potser debut com a ja intèrpret reconegut és amb l'Emetec als anys 70, 69-70.
O sigui, als començaments dels anys 50 ell ja compon cançons, ja se senten cançons d'ell a la ràdio francesa, però no és fins a finals dels anys 60 que ell es posa a cantar i que té un èxit, diguem-ne, internacional.
Sí, sí. Fins que ell no es posa, diguem, a cantar professionalment, havia compost per Edith Piaf, sobretot, però també per molts més intèrprets, com Yves Montand, Dalida, Tino Rossi, etc. I era un autor,
o sigui que dintre,
i compositor...
Dintre del mitjà musical francès ja se'l coneixia com un compositor de cançons.
Exacte, a partir de, sobretot de l'èxit d'Edith Piaf amb la seva cançó Milor i 13 o 14 més, i també com a compositor de músiques a pel·lícules, que en va arribar...
I per què va tardar tant a posar-se a cantar ell, diguem, d'una manera ja... Perquè fins i tot Maxime Le Forestier, abans que ell cantés aquestes cançons que van tenir tant èxit, tinc entès que ja cantava amb la seva germana cançons de George Moustaki.
Cançons d'ell. Ell mai havia deixat de cantar ni de gravar, perquè des de l'any 60 ell ja va gravar discos.
Però no tenia gaire èxit, al començament.
No tenia èxit, no tenia tant d'èxit. Se'l reconeixia perquè ja havia escrit per Piaf, però els seus discos es venien molt poc. Va estar gravant discos a la casa Paté Marconi des de l'any 60 fins al 66. I no es deurien vendre suficientment perquè va ser, diguem, li van cancel·lar el contracte. Quan al cap de 3 anys va haver el boom de l'Emetec, no? Cosa que hauria fer estirar-se els cabells una mica l'antiga discogràfica.
L'antiga discogràfica, esclar, perquè l'Emetec va ser un èxit internacional tant al Japó com als Estats Units, com a Sud-amèrica, com a tota Europa, com a part de l'Àfrica.
Aquesta cançó,
no?
Ell mateix, ja ha vist l'èxit, la va acabar gravant part de francès, amb italià, amb espanyol, amb portuguès i amb alemany.
Això demostra que un artista pot estar treballant durant un temps i l'èxit arriba quan es conjuguen una sèrie de circumstàncies, una època, un moment, una tonada determinada que fa que aquest artista...
És això, perquè pensa que tot va venir d'ell participar en un programa musical francès molt conegut, molt famós a l'època, que es deia Discorama, on va ser invitat a cantar en allí i a emetre aquesta cançó, l'Emetec, que s'acabava de gravar la nova discogràfica, que era Polydor en aquella època, i que ell mateix no hi confiava gaire. Però fixa't que és curiós el que passa a vegades amb les cançons, que l'Emetec, tot i donar-se a conèixer l'any 69, amb un programa de ràdio, 3 anys abans, és a dir, l'any 1966, ell mateix, amb una altra emissora francesa, la va cantar en directe, aquesta cançó, i va passar completament desapercebuda. Vull dir que les coses...
Les circumstàncies en...
Mai se sap com...
En les coses de l'art
són
molt curioses. Pot passar el mateix amb una obra de teatre que s'estrena, no té cap èxit, i potser al cap de 2 anys doncs té un èxit... O el diumenge passat comentàvem Els Miserables mateix, el musical, que a França va ser un musical que va passar més o menys desapercebut. Sí. Va estar uns mesos i res més, i en canvi després, a partir de Londres, doncs es converteix en el musical potser més representat de tota la història dels musicals.
Exacte.
Doncs això va passar amb George Moustaki, com ha passat amb tants altres cantants. Aquesta cançó, L'Emetec, de George Moustaki, té un aire grec, que això també li va donar una personalitat molt especial, que hi és amb altres cançons, però... Ell, una altra de les facetes d'ell, és que s'aprova molt a la cançó brasilera. Uh-huh. Li agrada molt la cançó brasilera. Fa alguna versió d'alguna cançó brasilera.
Sí, ell, als anys 70-72, fa un viatge a Brasil, on va conèixer Jorge Amado, sobretot, l'escriptor, i a partir d'ell doncs, va tenir contacte amb músics brasilers, com ara Chico Buarque, Jobim, Toquinho, Vinícius de Moraes... i versiona, aleshores posa lletra en francès cançons conegudes i fa conèixer aquests títols en portuguès.
Sí, d'alguna manera va ser ell l'introductor de molts cantautors portuguesos a França.
Sí, moltes cançons com Les Eaux de Mars o altres han arribat a ser conegudes per les seves versions en francès.
I després altres cançons, com Bahia, que aquests músics i Maria Teresa han inclòs també.
També.
En aquest disc que presentaran al Palau de la Música el dia 11.
Bahia figura al disc i la interpretaran durant el concert també.
Sentim Bahia.
Commencé le Brésil et sa première capitale. C'est là que l'Afrique vit encore en exil et parle la langue du Portugal. Bahia des pêcheurs, des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de San Salvador. C'est là que les hommes savent encore se battre, pieds nus ou à main nue ou au couteau, pour les beaux yeux d'une jolie mulâtre, au risque d'y laisser la peau. Bahia des pêcheurs, des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de San Salvador. J'ai écouté chanter les fils de Gandhi, j'ai vu danser les filles de Xangô. C'est là que j'ai retrouvé le paradis, du côté de chez Jorge Amado. Bahia des pêcheurs, des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints, Bahia de San Salvador. Comme ma chanson n'était pas terminée, je l'ai emportée avec moi. Je reviendrai un jour te la fredonner sur la plage du Tapoa. Bahia des pêcheurs, des marins, Bahia des filles du port, Bahia de tous les saints,
Salvador, Bahia de San Salvador, Bahia de San Salvador, Bahia de San Salvador.
Bahia de San Salvador, una bella cançó de George Mustaquí amb la música de Mario Lima, que era un dels seus guitarristes de fa molts anys. Una cançó que hem sentit ara interpretada per Maria Teresa i els músics de Mustaquí, els que el van acompanyar els darrers anys de la seva vida, els últims 20 anys de la seva vida, que, com us hem estat dient al llarg de tot el programa, actuaran a la Sala Petita del Palau de la Música el dimecres 11 de maig, o sigui, dimecres que ve, aquest dimecres que ve, no l'altre, actuaran a la Sala Petita del Palau de la Música a les 9 de la nit. Les entrades ja estan a la venda, a la web del Palau, i cantaran això, cantaran unes 20 cançons de George Mustaquí que ells han recreat amb aquesta fantàstica veu de Maria Teresa, que també havia acompanyat a George Mustaquí els darrers anys, sí, les actuacions de George Mustaquí, que li feia doncs aquesta veu fantàstica que sempre apareix en algunes cançons de George, sí, Mustaquí.
Cal dir també que de cançons de Mustaquí, versions de cançons de Mustaquí, se n'han fet moltes, però sempre el que jo dic és qui millor que els seus propis músics i la seva vocalista, per dir-ho així, qui millor que ells per interpretar unes cançons que se saben de memòria, que coneix, que estimen profundament i que potser tot i que fan versions una mica més diferents, perquè no es tracta de calcar el que feien, però que poden donar un esperit a la cançó molt, molt real i molt autèntic de el més semblat que feia Mustaquí amb ell.
De fet, dèiem abans que George Mustaquí va fer el darrer concert de la seva vida a Barcelona, al Palau de la Música. De fet, Marina Rossell, uns anys més tard, doncs va fer un concert amb les cançons de Mustaquí en català, i ara...
Un concert i tres discos.
I tres discos. Sí. I ara torna una altra vegada, les cançons de Mustaquí tornen una altra vegada al Palau, és a dir, que el Palau i Mustaquí, sí, doncs tindran una mica com Gilbert Bécaud i l'Olímpia, sí, de París, no?
Una continuïtat, oi?
Que, sí. Potser són les cançons franceses que més han sonat al Palau de la Música de Barcelona. Torno a insistir que, ja que tenim a Pelai Ribas, que és el documentalista, potser és la persona que més sap coses de Mustaquí, relacionades amb el material, amb tots els discos que han sortit. De fet, Pelai Ribas té dos llibres parlant de Mustaquí. Viatge en 50 cançons, és un llibre que ja fa uns anys que està al mercat. En tot cas, és l'editorial La Busca, no?
Exacte.
Si us interessa, editorial La Busca, Pelai Ribas, Mustaquí, Viatge en 50 cançons. En aquest llibre hi podreu trobar, doncs, a banda d'una petita biografia de Mustaquí, doncs, també hi trobareu pràcticament no totes les cançons, però totes les cançons traduïdes en francès i en català, traducció del mateix Pelai Ribas. No em penses fer cap més sobre Jesús Mustaquí, de llibre? Ara que tens tot el material, ara no, que treballes, sí, enmig de tot el material...
No descarto que es pugui editar alguna cosa, no un llibre meu, sinó un dels projectes que hi ha en aquest arxiu Jo és Mustaquí de París, a part de projectes discogràfics que n'hi haurà. Estem preparant un llibre que s'hi publicaran dibuixos d'ell inèdits, juntament no amb cançons, sinó amb petits escrits de Mustaquí.
Sí, perquè Mustaquí, a més d'això de petits poemes, petits escrits, va fer algun llibre, també, sí, o no?
Sí, clar. Ell ha escrit uns quants llibres. No s'hi va dedicar exclusivament, però ben bé...
Però que eren novel·les, o...?
Té una novel·la, té una novel·la negra, té un llibre de contes, té llibres biogràfics, també. té últimament, potser l'última obra que va aparèixer abans de morir ell va ser el petit diccionari amorós o de la cançó. Però aquest llibre que tenim una mica projectat, que no sortirà ni aquest any ni l'altre, serà, volem que sigui un llibre de dibuixos i de pensaments d'ell.
Pràcticament estem al final del programa. Sentirem encara una cançó més d'aquest disc que ens has portat, que es presentarà al Palau de la Música el dia 11 de maig. Un disc dels músics de Jesús Mostaquí, amb la veu de Maria Teresa, una cantant francesa d'origen portuguès, però que a més de cantar fados i cançó brasilera, també canta les cançons de Mostaquí, que coneix molt bé perquè les va cantar amb el mateix Mostaquí, i tindrem un cop més l'oportunitat de recrear-nos amb cançons de Mostaquí de tota la vida i de gaudir d'aquestes cançons en directe amb unes versions una mica diferents, però que també són molt, molt interessants. Unes cançons com aquesta que sonarà, que posarà punt i final al programa d'avui, que l'hem fet amb això, amb aquest amic, amb Pelai Ribas, el gran coneixedor de Mostaquí, i, com sempre, Jordi Carretero, Les vies de so, que ja ens punxa la darrera cançó, i nosaltres, diumenge que ve, tornarem aquí amb més cançons franceses d'ahir, d'ara i de sempre.
Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Nous pourrons rêver notre vie. Viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Viens, écoute ces mots qui vibrent sur les murs du mois de mai. Ils nous disent la certitude que tout peut changer. Un jour, viens, je suis là, je n'attends que toi. Tout est possible, tout est permis. Possible, tout est permis. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, oui, d'être libre, éternellement.
Ràdio Estel, al bulevard de la cançó francesa, amb Enric Cusí.